Díades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Plèiades,
Elena Fontana,
Débora Escrivà
i Elisa Giner. Avui encetem el programa de Plèiades parlant sobre les festes de moros i cristians. I per parlar d'aquest tema, tenim amb nosaltres Albert Alcaraz i Santonja. Benvingut, Albert.
Gràcies.
Estem encantats de tenir-te així.
Jo d'estar amb vosaltres, també.
El nostre convidat naix a Bocairent, la Vall d'Albaida. És llicenciat en Sociologia per la Universitat d'Alacant. És especialista en ordenació del territori i medi ambient. L'any 1997 va treballar com a becari al Museu d'Etnologia de la Diputació de València, on va desenvolupar el projecte Inventari General de Festes Valencianes. És autor de diversos articles sobre festes i costums populars. També és autor dels llibres Un món de muixarangues i recentment de l'obra guanyadora del 7è Premi Bernat Capó, Moros i cristians, una festa. En l'actualitat, treballa a l'Arxiu Municipal de la Vila Joiosa i prepara la seva tesi doctoral que tracta sobre l'expansió de la festa de moros i cristians a la comarca de l'Horta de València. Bé, Albert, hem llegit en el teu currículum que et decantes molt per l'estudi de festes i costums populars. Per què tries aquest tema?
Bé, l'haver dedicat d'una manera seriosa i dedicada a l'estudi de la festa de moros i cristians i les festes i costums populars té a veure ja quan comencé a fer el programa de doctorat a la Universitat de València, perquè jo soc llicenciat en Sociologia a la Universitat d'Alacant, però em vaig llicenciar per la rama de Sociologia de l'Urbà i posteriorment vaig cursar un curs de postgrau a la Universitat Politècnica, així, a aquesta casa, dins del Departament d'Urbanisme. Però és després, quan comença a fer el curs de doctorat, on per influència dels professors Toni Ariño i Gil Manel Hernández, que ara són directors de la meva tesi, em decanté per l'estudi de la festa. Clar, això també és perquè un des de sempre ha viscut la festa, un des de sempre ha estat involucrat en temes de cultura popular, tant sobretot en la participació, en la seva participació, i bé, això van ser els factors més importants que em van decantar a l'hora de dedicar-me de manera més intensiva i més a l'estudi de la festa.
Val, Albert, hem escoltat també en el currículum que l'any 1997 vas treballar al Museu d'Etnologia de la Diputació de València i vas participar en el projecte Inventari General de Festes Valencianes. Es podries comentar un poc aquest projecte?
Sí, bueno, arran de l'estudi de doctorat i d'estar en València, sorgeix unes beques que convoca en aleshores crec que l'Institut d'Estudis d'Història Local, de la Diputació de València, i presenta un projecte sobre un projecte d'inventari general de festes, que la idea era fer una base de dades sobre la totalitat de festes valencianes, una base que poguera anar actualitzant-se periòdicament per anar coneixent com anava evolucionant l'estat de la festa en el territori i poder fer tot tipus d'anàlisi quantitatiu i qualitatiu. Això forma part també, incorpora també part del meu treball de final de doctorat, que és un estudi extensiu i intensiu de les festes de la Ribera Alta, i bé, i sense aquest projecte que dirigeix Toni Ariño i que conté també la col·laboració d'un altre company, que és Sergi Gómez, i entre els dos comencem a treballar i construir aquesta base de dades que a data d'avui té registrades vora 5.000 festes valencianes. I és un projecte que patrocina la Diputació de València a través del seu Museu d'Etnologia abans, ara després xarxa de museus i després d'anar a reconversió, perquè sempre està reconvertint Museu Valencià d'Etnologia, i que posteriorment el projecte el trasllada al Museu Valencià de la Festa del GMSI, que és on comencé jo a treballar des de l'any 2003 en el projecte museogràfic, però també, diguem, d'alguna manera, en la gestió i coordinació d'aquesta base de dades. La vista a les dades, tinc que dir que, bueno, que des del 2000, no, que és el 2001 quan comença, 2003 finalitza. En 2003, quan finalitza ja la meva feina en el museu, és un projecte que de moment està parat, està ahí, estan les dades disponibles, però que el projecte necessita d'una constant actualització per a veure, per a valorar els possibles canvis de la festa. I és un instrument científic molt, molt interessant i també divulgatiu, perquè les tecnologies actuals, la capacitat de, que tenim actualment d'introduir imatges i textos i tot tipus d'arxiu multimèdia, doncs estaria molt bé que alguna institució d'ací faci una crida que se sumara i d'alguna manera pues, vegera de financiar aquest projecte, perquè de veres que és certament interessant.
I com es fa per als nostres oients el material, com el recopileu per a la base de dades? Perquè de festa i recopilar festes un poc...
Este material es fa a través d'una enquesta general de festes, se comença així, que s'envia a tots els municipis valencians, per a que els ajuntaments completen la informació que tenen de les seues festes. A part d'això, també se col·labora en... també se demana la col·laboració de cronistes locals i també de parròquies per a poder obtindre una màxima informació. Els ajuntaments estan també molt interessats, però un dia saben tots l'interès que tenen cap a la promoció de les seues festes, perquè ho troben com, tant com un actiu cultural com un actiu turístic de promocionar les seues festes, i la veritat és que esta base de dades va tindre una resposta molt positiva per part d'ajuntaments, que ja no sols van enviar informació, sinó també molt material audiovisual i molt material fotogràfic. I fruit de tot aquest treball va ser la plasmació en quatre volums de l'obra Calendari General de Festes Valencianes, que va publicar, va editar en quatre anys, en quatre volums cada un, per una estació, la Fundació Bancaixa. Diguem que d'alguna manera es va veure plasmat tot aquest treball en una obra material, com va ser aquests volums, que, bueno, que se va fer una tirada molt gran i que, bueno, a data d'avui constitueixen tot un referent per a l'estudi i divulgació i comprensió de la festa valenciana.
Què anava a dir-te abans, ta pregunta, Elena, com ho fèieu? Això és el que et referies abans a parlar d'anàlisi qualitatiu i quantitatiu, és això la manera de recerca, o això és una cosa diferent?
Bueno, això és una de les possibilitats d'aplicació que té la base de dades. La base de dades pot tindre un interès de satisfer la curiositat de qualsevol persona que vulgui conèixer algo de la seva festa o de les festes dels pobles del voltant o del poble que siga, seria a través de l'accés a la base de dades, però després també a través de l'anàlisi quantitatiu de les dades podem obtindre i veure com han evolucionat la festa, quantes festes tenim que celebren tal patró, quantes festes se celebren en tal estació, quina és la festa més celebrada, quina és la festa que més ha crescut en els últims 20 o 30 anys, quin és l'acte que més se desenvolupa, quin és l'acte que més de cau, tot aquest anàlisi quantitatiu se pot fer a través d'una base de dades com aquesta, perquè venen totes aquestes dades reflexades.
Sí, perquè, per exemple, abans parlaves que teniu coneixença que hi ha 5.000 festes.
Sí, pràcticament, si tenim avui en dia vora 700 municipis al territori valencià a una mitja de 10 festes per poble, més o menys, encara n'hi ha més.
Encara
n'hi ha moltes més. I cada volta n'hi ha més festes. Festes va haver una època que van desaparèixer, sobretot festes molt associades a lo que era el cicle agrícola i la societat tradicional, als anys 60-70, però posteriorment en els 80 es recuperen per un interès cultural de recuperar el propi patrimoni cultural i recuperar totes aquelles coses i costums que feien els nostres avantpassats, perquè formava part de la nostra identitat. Això se recupera moltes d'aquestes festes, i avui en dia el procés està en total recuperació i importació d'altres festejos. Estem acostant-nos també ara a la data de Tots Sants i recordem i ens ve al cap la festa de Halloween, una festa que té un origen allunyat de la nostra tradició festiva, però que s'està imposant i que canviarà d'alguna manera la manera de celebrar la festa de Tots Sants. Però bé, els temps són estos i moltes voltes celebrem el que volen celebrar, i està vist que els xiquets avui dia és una festa que els agrada molt, perquè compleix tots els requisits, no? És divertida, és transformista, tu a la teva identitat, està molt relacionada amb la mort vista des d'un punt de vista lúdic, i bueno, i és una festa que seria molt interessant de veure com aquests nous rituals aquestes noves festivitats van incorporant-se al nostre costumari festiu.
Sí, abans comentava això, parlaves d'unes 5.000 festes i després que també els ajuntaments estan interessats que es coneguen. Aleshores, des d'esta línia, això, podem afirmar que la festa de moros i cristians és un referent que no podem fugir quan parlem del nostre territori, perquè és de les més conegudes. Eclipsen, per exemple, d'altres festes menors? O...
Sí, mira, la festa més celebrada arran de tot el País Valencià és la festa de Sant Antoni. Una festa molt curiosa perquè és una festa que està associada al cicle agrícola, és l'inici del cicle agrícola, és quan se beneixen els animals de llaurança i les economies agràries, i és una festa que desapareix en bona part del territori en els anys 50, però que des de fa 20 o 30 anys és espectacular la seva expansió. Ja no se beneixen cavalls ni cavalls ni animals de tir, sinó que se beneixen tot tipus de mascota, des del periquito al gat, inclús...
De companyia, que n'hi ha molts.
N'hi ha qui du tigres, lleons i tot.
Sí. Alguna serp, també.
Alguna serp. Sí. I és una festa que se recupera molt en els pobles, se comencen a traure cavalls, i és una festa perquè està molt associada al, diríem, les antigues tradicions i la pròpia identitat dels municipis. Diríem que seria... l'objecte festiu més celebrat avui en dia i la festa més celebrada i l'advocació més celebrada de Sant Antoni. Pràcticament no hi ha municipi que no la celebre, podríem parlar vora 400 municipis valencians que celebren la festa de Sant Antoni, però com a tipus de festa, jo sí que vull remarcar que és clar que la més popular avui en dia seria la de moros i cristians. Per gent que la celebra, gent que implica en la seva celebració, parlem d'indumentaristes, parlem de tota la indústria associada, de maquillatge, de carrosses, d'armes, etc. És moltíssima la indústria associada als moros i cristians i després la quantitat de pobles que any rere any s'incorporen a la festa. O sigui, sobretot el cas molt curiós, que és l'objecte de la mateixa tutoral de l'Horta de València, on ja pràcticament ningú municipi no celebra moros i cristians, inclús en moltes poblacions com Paterna, com Alaquàs, com Mislata, com Torrent, estan quasi que superant...
Montcada de l'Horta s'ha incorporat fa molt poquet de temps.
I Nàquera també està començant la festa de moros i cristians ara mateix. És a dir, està superant en força ja a les pròpies festes patronals i a altres festes, com en les festes de Falles. Inclús la pròpia ciutat de València, n'hi ha ja... Trobo que, 8 comissions festeres de moros i cristians. Dins de les falles, moltes comissions de falles, va començar a Mirante Cadarso, sí, i hi ha algunes més, que també saben el que ells diuen la parada mora, i ara tenen la festa del 9 d'octubre, on s'ha institucionalitzat des de fa més de 10 anys ja, les festes de moros i cristians associades al 9 d'octubre i a la Ciutat Vella. I és una cosa que veiem com s'està expandint i com quasi tots els pobles estan celebrant aquesta festa. I hi ha molts factors, és la participació, és les possibilitats de diversió que provoca, i després perquè és una festa molt associada a l'origen mític, a la mítica i a la història del nostre territori. I entonces els components èpics, els components mítics i els components identitaris estan molt presents en aquesta festa. Algú proposava en els anys 80-90, en els anys 80, fer la festa pròpia dels valencians, perquè és la festa que rememora, recorda el nostre naixement com a poble. I això és una cosa que està molt present, sobretot en l'Horta de València, que és una festa que, i d'ahir la seva curiositat, és una festa que, basant-se en el model de les comarques centrals valencianes, de lo que és la línia de la Serra de Mariola i el Baix de Vilalopó, que és l'origen de la festa moderna, de la festa com tal com l'entenem nosaltres avui en dia, basant-nos en aquest esquema, proposa un model no propi, però un model curiós, un model identificador de la zona d'ací, on hi ha un gran coneixement de la història, un gran respecte per la història, i després on la figura central ja no és el Cid, ja no és Pelayo, ja no són els visigots, sinó que és la figura de Jaume I, i és la figura i és la presa de la ciutat de València i els episodis del segle XIII. I aquests símbols i aquest respecte a la història, sense anacronismes i sense, diríem, entre cometes, barbaritats, està present en la festa de l'Horta. I és una cosa que jo vull significar i des d'ací crec que és objecte d'interès i d'anàlisi.
Ens acabes de parlar un poc de l'origen, no?, de la festa de moros i cristians, però realment quin és el primer poble on va fer aquesta celebració? Això se sap? Bueno, està documentat?
Bueno, si entenem, ahir hi ha moltes O sigui, la festa de morts i cristians, tal com l'entenem avui en dia, la festa que s'anomena moderna, és una festa que està distribuïda en actes on participen comparses, filais o companyies, i on hi ha una seqüència ritual ben definida, una associació de festes. Aquesta festa té un origen clar en el que seria el coll i els pobles del voltant. No? I jo no m'atreveria a dir una data concreta, se baralla el 1741 com la data en què arranca la festa moderna, perquè és quan, diríem, el coll, després de la prohibició de la soldadesca, que és una de les antecedents de la festa, la prohibició que se fa en el 1707 arran de la victòria de les tropes dels Borbons en la guerra de successió, que prohibixen l'ús d'armes i prohibixen les festes, com la soldadesca, i aquesta festa en 1741 torna al coll, torna a fer-se al coll, hi ha molts altres pobles diuen que ells també el van fer, però que no ho tenen documentat, i ja comença a fer el que seria la trilogia festera, no? La festa en tres dies. El primer dia per a les entrades, el segon dia per a homenatge al patró i actes religiosos, i el tercer dia el que serien els actes purament, estrictament militars, no? El que serien les batalles i l'ardos. Això també se celebra en altres municipis, i el que passa és que al llarg del segle XIX, associat a lo que seria la industrialització i el creixement econòmic d'aquestes poblacions de la Serra de Mariola, per l'èxit, bueno, seria per la revolució industrial, i després en les valls de Vinalopó també perquè hi ha una economia agrària, sobretot associada al cultiu del raïm, que es fa molt, molt important, molt interessant, és a dir, hi ha una classe burgesa que capitalitza aquest creixement, hi ha diners i se pot celebrar aquesta festa, i a més hi ha un esperit liberal que fa que la gent s'associi en diferents comparses, en diferents companyies, no? Tot això fa un creixement de la festa, i podríem dir que és en aquest moment on realitza la festa moderna. Jo no m'atreveria a dir ni un poble ni una data concreta, és cert que el coll és el primer que desenvolupa aquest model de festa en tres dies, no? I que converteix un festeig en una soldadesca en una festa en si mateix, que la festa de moros i cristians. Però pràcticament seria tot estacionat a tots els pobles, el coll, Banyeres de Mariola, Bocairent, Cocentaina, Villena, Beneixama, Villar, serien l'origen de la festa moderna, perquè antecedents n'hi ha molts. O sigui, si interpretem com a festa de morts i cristians el que seria una batalla, el que seria un ritual en contraposició en dos bàndols, doncs ens hauríem d'anar a la història molt llarg. La primera representació documentada de combat lúdic entre moros i cristians se celebra a Ceuta en l'any 1309, i els protagonistes són les tropes catalano-aragoneses, que el que fan és, després de prendre la ciutat, és fer-li una festa d'homenatge al seu rei, al seu Jaume II, en el dia del seu sant. El que fan és una representació de moros i cristians, on els moros combaten contra els cristians, i quan estan a punt de guanyar els moros, apareix a cavall Sant Jordi i decanta la victòria cap als moros. Això és molt comú i molt freqüent en aquella època, perquè la festa també té una intenció evangelitzadora i catequètica, és mostrar com la fe cristiana pot, a través de la fe cristiana podem aconseguir la victòria. Els moros són molts i més forts, nosaltres, els cristians, som més dèbils i som menys. I només és a través de la fe com podem obtindre la victòria. I aquest és un missatge que també s'exporta quan a la conquista d'Amèrica i quan les relacions del Corpus porten també la festa de morts i cristians a Amèrica, el que se fa és que s'utilitza el mateix missatge, és a dir, el benefici de la fe. D'ahir que siguin molt freqüents les festes de moros i cristians a Amèrica Latina, sobretot a la zona centroamericana de Mèxic i Guatemala, i que avui en dia encara se celebren. Hi ha un número que se'n poden comptabilitzar vora 500 festes de moros i cristians a la zona de Centroamèrica. És a dir, tenim moltes festes, tenim molts simulacres de batalla durant el segle, a partir del segle XIV, a partir del segle XIV, inclús tenim Alacant, que en el segle XVIII celebra el que diuen en les cròniques la festa pròpia d'Alacant, que són els moros i cristians, i consisteix en un desembarc i un simulacre de batalla entre moros i cristians, però sempre fet de manera extraordinària davant d'un esdeveniment polític o davant de qualsevol esdeveniment extraordinari. Se fa esta festa i n'hi ha una quinzena de comptabilitats al llarg del segle XVIII a Alacant. És a dir, però no podem parlar d'un poble en concret, sinó jo, a més, a mi tampoc m'agrada parlar d'un poble, perquè jo crec que és més interessant parlar de processos i en aquests processos de creació de la festa intervenen molts pobles. Cada un aporta el seu, i sí que és una època, que seria el segle XVIII-XIX, i una zona concreta, la Serra de Mariola i les valls del Vinalopó.
Albert, has dit coses molt que potser que els nostres fills no coneguen, no? Però es podria parlar d'una homogeneïtat on no sabem on va néixer o tu no vols, entre tots els pobles, en la trilogia es fa en tots els pobles o hi ha moltes diferències o com...
La festa dirien que té uns tres característics que defineixen a tots els pobles. Tots els pobles celebren, revenen a rememorar un fet històric, moltes vegades associats a un esdeveniment del mateix municipi, com en el cas del Coll està clar, que és l'atac de la Raca a la ciutat i la posterior victòria de la ciutat reprenent l'atac. Després, en el cas de la Vila Joiosa, el que se rememora és un fallit atac berberisc de 1668, és a dir, n'hi ha fets puntuals en Calp també, i després altres pues, ja rememoren d'una manera més conjunta el que seria l'episodi de la conquesta i la reconquesta de la península. Però que sí que n'hi ha uns trets, com és la seqüència festiva, de tres o quatre dies.
La trilogia...
Trilogia és perquè s'imposa el model alcoià, sobretot en mitjans de comunicació, i se parla de trilogia, no? Però hi ha molts pobles que celebren quatre dies de festa, inclús altres cinc. No? Però bueno, la seqüència festiva sempre sol ser la mateixa i no sol canviar.
Sí.
Un primer dia on se fan les entrades, un dia de mig celebrat que se fa la festa patronal, i després el tercer dia, que és el que dona final, són ja els actes més purament representatius teatrals, que són les ambaixades i les batalles. Això se repeteix en pràcticament tots els municipis, i després tenim com és la distribució del col·lectiu fester en dos bàndols, i a la vegada en companyies, tant o comparses, filaes, mores i cristianes, i normalment una associació que es dirigeix. Això són els trets homogenis i de tota de la festa, no? Tots veiem, quan veiem una desfilada de mores i cristians, veiem que és en tots els llocs pràcticament igual, canvien, clar, també depèn del poderío i de les ganes de gastar diners que se tinguen, però després tenim una música que també és homogènia, és una música pròpia de la festa, una música que naix per a la festa i que s'interpreta a tots els llocs. Hi ha mostres comuns. Després cada poble celebra la festa com vol i de la manera que vol, i en actes propis identificadors. Cada poble té el seu acte, sol tindre el seu acte característic i definidor, i normalment és el que més potencien. Te parlo ara, en el cas de la Vila Joiosa, en el cas del desembarc, en el present Callosa en Sarrià, però estan les danses del rei Mor i les danses del rei Cristià. En el cas de Boqueirén, pues, també tenim altres, i Boqueirén de Banyeres, altres com el que diuen de l'Espojo del Moro, o altres coses, com la nit de les caixes de Boqueirén, com les exhibicions de roda de bandera de molts pobles, com és el cas de Banyeres, el cas d'Onil, el cas de Castalla. O sigui, cada poble té l'acte del Ball dels Espies i de la Mahoma de Villar. O sigui, cada poble té unes característiques i uns trets diferents dels altres. Hi ha un model homogeni i una característica de cada municipi.
Molt interessant.
Sí, la veritat és que sí. Ens has fet un poc un recorregut històric, els orígens, però ara ens agradaria un poc que ens comentares... estem parlant d'identitat, no? Perquè són les festes recorden la nostra identitat, després com la història, com ha sigut, però ara... En aquest cas, moltes vegades, jo crec que molta gent s'apunta a les comparses o pertany a una filla perquè veu com una manera de poder integrar-se en la societat valenciana. Aleshores, és també prendre un poc part, participar d'aquesta identitat, igual com fa molta gent en les falles, doncs en les filaes. Això com trobes tu?
És que funciona? Sí, mira, jo com em referia a identitat, jo no em referia tant a la... Me referia tant a l'identitat que se pot tindre com a poble mític o històric, no? Però, bueno, més que això, més enllà d'això, que de vegades són paraules molt inflades i molt manides, seria la pròpia identitat cap al teu municipi, no? Una identitat personal que tu te fa d'alguna manera cap a la teva comparsa, la teva fila, i després al municipi. Tinguen en compte que la festa patronal, més enllà de qualsevol consideració religiosa o de creència, el que fa és agrupar a tota la comunitat, a tot el poble, davant d'un símbol i davant d'un símbol unitari, no? I és en celebrar la festa quan aquest poble de veres experimenta aquesta sensació de comunitat, aquesta sensació de poble. I aleshores, en la festa de moros i cristians, això s'experimenta. O sigui, normalment, el qui és d'una fila és tota la vida, i normalment passa de pares a fills, no? Mm-hmm. Entonces, té un sentiment d'identitat a aquest grup. A aquest grup, i en celebrar la festa i en formar part d'aquest grup, d'aquest poble. I això és una cosa que està molt present en la festa, i després és una manera d'integració total, perquè el fester i la companyia de festes, o el que és la comparsa, no només funciona, no només es veu, es desenvolupa durant la setmana de festes, sinó que és una cosa contínua al llarg de tot l'any.
Exacte, tu eres, és una faena tota
si
de
tot l'any. Si tu eres d'Eixafilà, eres tot l'any, però...
Exacte.
Per a tot. O sigui, és un centre de reunió, és un centre de participació. Inclús la festa s'estén al llarg de tot l'any. Tot l'any hi ha actes festers. Inclús en el cas que te toque treure la capitania, pues és un mot, has de treballar tot l'any. I entonces te fa un sentiment d'unió i de participació. Estan els casals, que són centres socials, passa a València, en les Falles, però passa a tots els altres municipis tot, que celebren Festa de Moros i Cristians. És un centre d'unió. Per tant, pues, se potencia l'associacionisme, la socialitat i la participació, i això està present en la festa. Per això és una manera d'integrar-se, clar, molta gent, molts immigrants, com van vindre a València, el primer que van fer va ser integrar-se en algun casal faller. Era una manera de formar part de la ciutat. No? Pareixia que si no estigueres formant part d'una falla no series d'eixe barri ni del municipi. I en el Moros i Cristians passa el mateix. Avui en dia, pràcticament, tota la gent que troba això, la manera d'integrar-se és una manera de formar part de la societat, inclús en els municipis. Se coneix quan se parla d'algú, diu, ah, és que ell és tal, és d'esta fila, és de l'altra fila. És una manera també de conèixer la gent.
No sé, i tant. Després, parlant un poc més també d'integració a nivell social, millor dit, doncs, com veus que participa la dona en les festes de Moros i Cristians? Com està aquest aspecte d'integració tampoc un poc? Perquè sembla que es quedava relegada un poc a la part d'arreglar tot el que és sopars o de portar la vestimenta, ara o per exemple en les filaes dansant, però com ha canviat?
Bueno, jo des de la meva experiència personal de les festes que més conec, que són les de Boqueria de la Vila, he de dir que no n'hi ha, és un tema que el de la dona no se toca perquè és un tema que està totalment normal, és un tema normal i normalitzat. O sigui, la dona ix a la festa, participa a la festa en les mateixes condicions i des de la mateixa posició que l'home. De fet, paga el mateix, té els mateixos drets, té les mateixes obligacions i serà en la festa i de tota manera igual. Però no ara, ja fa temps, ja fa anys. Si veus revistes i programes de festes de fa 100 anys, hi havia dones que eren capitanes, hi havia dones que participaven de la festa en total igualtat. El que passa és que, clar, la festa reflexa la societat que la celebra, no? I si la dona té un paper secundari en la societat, si la dona està socialment discriminada, en la festa també ho estarà.
Exacte.
Aleshores, però què passa? Que la festa va adaptant-se als temps. La festa, i si la dona té una posició normal en la societat, la dona ocupa els mateixos llocs de responsabilitat que l'home en la societat, en la festa passarà el mateix. Està passant, però està passant en tots els ordres dels àmbits de la vida, no? Sempre, clar, és un procés que tots sabem que no està al 50% ni està totalment normalitzat, però que podem dir que en molts casos sí. Sempre hi ha excepcions. Sempre hi ha excepcions, però bueno, també estan ahí i se comenten, el més això és el cas del coll, on les dones, però jo crec que les dones sempre han sigut combatibles, estan combatint en el tema i al final ho aconseguiran, però ho aconseguiran perquè volen, perquè estan demostrant un gran empeny en els casos on això no passa i perquè no es pot lluitar contra els temps, no? Ni contra, i al final bueno, pues aconseguiran el ple dret en aquest sentit, però el cas és un cas també molt concret del coll, el que passa, i és un cas on també se juguen molts interessos entre les filaes i sobretot entre les filaes i sobre la relació del tipus de festa que se fa, i és un tema que jo tampoc conec a fons en aquest sentit, no? Però jo els casos que conec a fons i que veig també, però és que és en la pràctica totalitat de fora, és que seran festes de Moros i Cristians, el problema de la dona és un problema que no existeix.
És l'únic poble, el coll, on no participa la dona, on hi ha nosaltres.
No, jo trobo que no, jo trobo que no, no, ells t'hi diuen, no, la dona sí que participa. Jo dic, la dona
en
el coll,
no, te diuen,
ahí està, la dona no forma part de les filaes. O sigui, jo ho trobo un anacronisme en els temps actuals. Després ells t'ho rebaten, t'ho diuen, que és que això, però també diria que si les dones alcoianes vulgueren, ja feia temps que eixirien. Haveren volgut, ja feia temps que eixirien. De fet, ara estan incidint en el tema. Entonces, també és un problema d'ells. És un problema d'ells i que ells el resoldran. I si volen resoldre-lo, resoldran. Si les dones volen participar, perquè no se pot lluitar contra allò que la raó assisteix, no? Però que jo, en els casos concrets que conec, no hi ha ningú problema.
Doncs millor.
Així que tots són dones en l'entrevista.
Jo en el meu no tinc mai cap problema.
Sí, perquè Elisa parlava amb l'altre dia de l'experiència que tenies a Pego.
I de fet, tinc que dir que si hi ha algun poble que està el tema està ja plenament normalitzat, el tema és, i és normal, és en el cas d'Ontinyent, on en els últims anys hi ha hagut casos d'ambaixadores dones fent l'ambaixar, ha hagut casos de, on la capitania cristiana, que la capitania moro, l'ha ausentat una dona. O sigui, és un tema normal que igual enguany l'ambaixador és dona o és home, o el capità és home o dona. Sempre n'hi ha més homes, no? Perquè les dones encara es costa pegar el pas eixe, no? de capitalitzar els càrrecs de la festa, o trobe més impediments, no? Però que és un cas on jo trobaria més normal, més normalitzat i més normal.
Mm-hmm. De fet, al meu poble enguany la capitana cristiana era dona.
I és cada vegada més freqüent.
Bueno, Albert, recentment s'ha suscitat la polèmica al voltant també de la celebració de les festes de moros i cristians. Penses que els mitjans de comunicació han influït en els canvis que s'han produït en alguns d'estos actes?
Els mitjans de comunicació sempre volen donar notícies, no? Sempre volen traure coses del que es parla, no? Sempre volen parlar. Jo trobo que tota la polèmica que està sorgint darrerament sobre la festa de moros i cristians és una polèmica molt interessada en el sentit no de treure algun profit, sinó d'explotar un filó. No? Jo trobo que avui en dia la festa de moros i cristians, en els temps que estem vivint, on se parla de xoc o aliança de civilitzacions, si tenim una festa que reflexa això, no és cert. Si tenim una festa que se celebra fa molt temps, on en el seu rerefons, en la seva intenció, era molt clara fa 200, 300, fa 150 anys, que era una intenció primer evangelitzadora i després arengadora, d'animar una tropa a un poble que estava en guerra amb el nord d'Àfrica per el manteniment de les possessions de lo que seria el protectorat espanyol del Rif. I aquesta intenció estava, però aquesta intenció avui en dia jo no la trobo, almenys en el fons de la festa. Sí que ponien xicotelles aspectes formals on podíem trobar-la, però no està la intenció, perquè ni els festers ni les societats que celebren aquesta festa tenen aquesta intenció d'ofendre ni d'atacar. Ara, és molt fàcil buscar aquest xicotet detall, com és en el cas dels Mahomes o d'algunes frases que es diuen a les ambaixades, que puga provocar, i això és alçar-ho. Però n'hi ha molts altres valors que presents en la festa. Per què no s'alcem això? Per què no projectem la capacitat de convivència o la convivència que simbòlicament mostra la festa, on moros i cristians, de manera simbòlica, perquè són tots del poble, no? Però de manera simbòlica moros i cristians conviuen, fan festa, perquè el fester no és fester en els actes, el fester és fester i du el seu uniforme i du la seva indumentària, el seu traje durant tot el dia i exercix de tal. I aquesta convivència no se transmet. No se transmet tampoc l'abraç entre el capità moro i el capità cristià en què solen finalitzar totes les festes de moros i cristians. Això no. Anem a lo morbós, a lo punxós, a lo que puc ofendre. Entonces, no fent qui vol, sinó qui pot. I això és el que se pretén. I entonces, esta setmana pues, tenim el que s'ha publicat en diferents mitjans de comunicació, que jo no entenc per què, però bueno, i després algunes declaracions de membres de la comunitat islàmica, però també a mi el que m'interessa i el que més m'interessa sentar ara és l'imam este de la federació que al final no agrupa tanta gent i tampoc està tan ben vist per el món islàmic de Màlaga, que ha dit això. Per què no s'ha tret quan l'imam de Villena va dir arran de la polèmica de les vinyetes de Mahoma que la Mahoma de Villena i de Villar no representava ningun fet ofensiu cap a les seves creències, ni era un fet ofensiu que d'alguna manera la figura del profeta Mahoma ofenia aquesta figura o maltratava aquesta figura. Per què no se troba això? Jo penso que això és més important. Això és més important que l'altre, però això
no
calma.
Convé traure-ho, no?
Calma, l'altre enceta més les flames, és com les vinyetes de Mahoma. Resulta que la polèmica és 4 o 5 mesos després d'haver-se publicat. O sigui, són polèmiques interessades, trobo jo. I
per omplir paper, no?
Sí, ja s'ha acabat.
Xerrar per xerrar i omplir paper.
I la festa té molts altres valors. És un record de la història, però és un record que se fa i una representació d'aquesta història de manera lúdica, divertida, on és cert que l'escenari d'ara no és l'escenari de fa 50 anys. Avui en dia, la població de creència musulmana i d'origen de països musulmans és gran, en municipis com ara Callosa en Sarrià, Elda, Villena, Crevillent, n'hi ha molta població magrebina, moltíssima. I aquesta gent ho veu, aquesta gent pot sentir com part de les seves podrien sentir-se maltratades. No passa, perquè no ho diuen. No. I després, també tenim la influència dels mitjans de comunicació i com naveguen i com és d'immediat una cosa que passa en un poblet de 1.000 habitants on abans ningú s'enterava del que passava allí, en dos segons t'enteres a l'altra part del món. O sigui, vols en dos segons, tens una fotografia del que està passant allí o una imatge del que està passant allí. Entonces, clar, la situació, el context actual no és el mateix de fa 50, fa 100 anys, i per això pot influir. Però sí que és cert que hi ha un interès d'anar suavitzant o eliminant aquestes coses que moltes vegades s'han mantingut de manera inconscient i sense coneixement. Sense coneixement en el sentit de que se feia de manera no intencionada. No intencionada, però clar, quan la gent s'ha donat compte del que estava fent i que això podia ofendre, quanta gent no sap que no se pot representar que en el món en el musulmà no se pot representar imatges, ni se pot... Molta gent això no ho coneixia. I alguna representació del profeta Mahoma pues, pot ofendre, perquè aleshores són coses que la gent ara comença a conèixer, comença a entendre, i diu, bueno, pues, vale, no són qüestions que alteren a la festa, no són qüestions que alteren al desenvolupament, i s'està fent un esforç per eliminar això, inclús de que els propis imams i els propis rectors, autoritats religioses, puguen, d'alguna manera, dir, prestar-los atenció en aquest cas i que se deixin com assessors. De fet, s'està fent en altres aspectes, com d'indumentària i altres coses. Però, ara, el que també tenim que saber és que nosaltres quin tipus de festa fem, quina cultura tenim i què som. I que el que tampoc hem d'acceptar és res per mitjà de la imposició i de l'amenaça. Nosaltres fem la festa que fem, som conscients de lo que fem, no tenim intenció d'ofendre en aquesta festa i si n'hi ha algun xicotet que pot ofendre, pues tranquil·lament l'eliminem, que no passa res.
Tot evoluciona també, no?
De fet, que s'ho estàvem comentant a des quan venien cap ací, un detall és que quan en una agrupació d'amics decidíssim muntar una comparsa, la tendència és tots a ser moros. Si no és perquè existeix una junta central de moros i cristians que vol que les bàndols estiguen equilibrats, normalment la gent d'ací tendeix a ser mora. Vull dir que això també és una prova que no es vol fer, que no es vol ferir a ningú, la sensibilitat de ningú,
és
no?
És que la festa no és una festa on n'hi ha quatre moros o quatre musulmans i els cristians diguen a porrejar-los i humillar-los. La festa són dos bàndols de colles de gent que s'agrupen filaes i uns se fan moros, altres se fan cristians, representen un paper, recorden la història del seu poble i del seu país i ho fan de manera festiva. I el que es vesteix de moro i el que es vesteix en la indumentària no es disfraça, sinó que es vesteix, adopta un paper, d'acord, un paper de la història del seu poble i el porta amb molt de respecte i amb molt d'orgull. I se recupera la història, se fa investigació de veure què se feia tant, sobretot en l'elaboració de guions per a boatos, no? I sobretot se potencien els valors de... Eixe valor d'eixe l'Andalús medieval on la ciència i la medicina i altres coses estaven tan evolucionades, tot això, tot aquest missatge, tot això s'està avui en dia portant a gran part dels boatos de capitanies mores. No? Entonces, jo crec que són les coses que cal destacar i les coses que se veuen, més enllà de qualsevol motiu bèl·lic, d'enfrontament i d'humiliació, és que això no ocorreix, no passa.
Sí, però això sembla que no ho potencien tant, perquè el valor que comentaves la meva pregunta d'integració social, això també és important, i això no diuen, mireu, és una manera de poder conèixer més la societat on viviu, però, o el poble on viviu, i ser part d'aquest poble, i això no interessa. No,
de tota manera també seria molt interessant que cada vegada més esta població pues, si poguera anar integrant-se, no? Així nosaltres el que exigim és que tot el que vinga de fora s'integra en la societat, aporta els seus valors, aporta el seu coneixement, però que la convivència se tracta d'això, d'integració i de respecte a uns i a altres. I jo quan veig, i de fet ja està produint-se, que hi ha en alguns casos població de creència musulmana que està participant en la festa, perquè la festa no té per què representar ni representa cap cap intenció ni cap atac a les creències i a la fe.
Mm-hmm. Bé, jo crec que el nom de festa ja és un caràcter lúdic, no? Que hi ha una música, hi ha la gastronomia d'uns menjars, hi ha una altra cosa, no ens hem de quedar ahí.
De fet, jo l'obra que recentment he publicat i ho titule, com la intenció del títol és Moros i Cristians, una festa, res més.
Ho dius tot, ahir.
Res més. Abans havia un programa de televisió que era Moros i Cristians i era un programa de debat entre dos bàndols.
Sí,
ahir sí que
recordo.
Potenciava, feia Cerdà. Sí que es potenciava això, és l'expressió, no? L'expressió que ha quedat en el subconscient i en el refranyer de que tots moren o tots cristians, no?
Sí.
Però, clar, no, això perquè forma part del nostre imaginari col·lectiu, forma part de les nostres creències i de la nostra tradició cultural, està ahí, no? I això és una cosa que ha romangut. Però avui en dia moros i cristians és una festa i no vull anar més enllà de res més. És una festa que no té cap altra intenció més que la diversió i la representació d'un passatge històric.
D'ací ens apuntem a la fila.
Albert, ja hem tingut suficients proves que ets un gran coneixedor de la festa de moros i cristians, però jo voldria saber, pertanys a alguna fila o només eres un espectador?
No, jo soc espectador de la festa en general i participant de la festa en concret, en el poble on vivís, que és la Vila Joiosa, on participe des de fa molts anys en la festa, i som membre de la fila Catalans, de la companyia Catalans, que és una de les companyies més històriques del municipi, perquè ja té més de 100 anys d'història, i estic orgullós de participar, estic orgullós de fer la festa, i jo penso que gran part de la passió en què investigue, en què intente descobrir coses a la festa, se deu a això, a que l'estime i la visc.
La vius en primera persona,
no
podem dir.
Sí.
Moltes gràcies, Albert. Hem d'acabar, hem estat molt a gust. Ha estat un plaer que vingueres.
Jo també he estat molt a gust de ser vosaltres i molt de gust també de que m'hàgiu convidat.
Gràcies.
Moltes gràcies per vindre.
Gràcies.
I com que avui el tema són els moros i cristians, qui no coneix aquesta marxa mora que fa vibrar tots els que l'escolten?
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Ximo, de José María Ferrero Pastor, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules cabila, comparsa i filada, o més popularment dita filà, que formen part del vocabulari de la festa de moros i cristians. Escoltem les frases següents.
Tots els divendres ens agrada moltíssim juntar-nos a la cabila i fer-nos un soparet. La desfilada de les comparses d'enguany s'hagué de cancel·lar perquè plovia. La filà dels valencians de l'Olleria va celebrar recentment el 50 aniversari.
Pel que fa a les paraules que heu sentit en les frases anteriors, la paraula cabila ve de l'àrab cabila, i que significa tribu. Aquesta paraula es refereix al nom donat a cadascuna de les organitzacions tribals dels beduïns i dels berbels. També es referia al lloc poc refinat on estaven aquestes tribus. En el món de la festa, per extensió, es refereix al lloc o local social on es reuneixen les comparses. Quant a la paraula italiana comparsa, és el participi de comparere i es refereix a l'acció de compareixer. En les festes públiques, com és el nostre cas, la paraula comparsa s'aplica al conjunt de persones que van vestides o disfressades de la mateixa manera. Finalment, la paraula filada o filà ve del verb filar. Aquest verb deriva del llatí filare, que significa reduir a l'estat filiforme qualsevol fibra tèxtil. Per tant, la paraula filada es refereix a l'efecte o a l'acció de filar. En el context festiu s'ha de tenir en compte que les comarques on se celebren les festes de moros i cristians tenen una gran tradició tèxtil. Aquest fet ha influït perquè s'aplique a cadascuna de les comparses, ja que aquestes s'organitzen com si foren els rengles horitzontals que es troben en els teixits. I per acabar aquest apartat, ja que tots ens agrada anar de festa, la locució d'avui guarda relació amb el món festiu. Escoltem-la.
Tengamos la fiesta en paz.
I com que estem en un període molt adequat perquè la usem, us recordem com es diu en valencià.
Tranquilitat i bons aliments.
Aquesta locució recomana que les coses s'han de fer o de prendre amb calma.
I perquè la batalla siga justa, escoltem aquesta marxa cristiana.
Thank you. UPB Ràdio, 102.5.
I després d'haver escoltat Cavallers de Navarra, d'Ignacio Sánchez Navarro, donem pas a l'apartat de Preguntantes va Roma.
La pregunta d'aquesta setmana tracta de la festa de moros i cristians. Us llegim a continuació el fragment següent, aprofitant que el proper 9 d'octubre és la festa de tots els valencians.
El dissabte 9 d'octubre de 1238, festa de Sant Dionís, feu en Jaume I, el conqueridor, la seva entrada triomfal a la ciutat de València. A partir del primer centenari d'aquest succés, els valencians festegen tots els anys, eixe mateix dia, l'alliberament de la ciutat. A mitjan segle XV, la celebració es va convertir en una festa més sorollosa amb el llançament des de dalt del Micalet de la Seu els petards anomenats piuletes i els coets tronadors. En el segle XVI i el segle XVII es va incrementar el tir de petards i coets. A més, va començar a celebrar-se una romeria nocturna. No obstant això, després de la Guerra de Successió, el rei Felip V va abolir els furs, les celebracions de Sant Dionís i el llançament de coets i petards. Com a resposta a la prohibició, els confiters els van reproduir, però en massa pa i dolços. Aquest va ser el principi d'una altra tradició, la moca dorada, que és costum oferir-la el 9 d'octubre, dia de Sant Dionís o diada dels enamorats, a València. En aquesta data, els fadrins ofereixen a les seues promeses la moca dorada, és a dir, dolços de massapà i sucre, piuleta i tronador, que imiten les formes dels coets i els petards homònims, embolicats en un mocador de seda. El costum popular a l'Horta es generalitza després a la ciutat, on els darrers anys el gremi de pastissers organitza concursos anuals per premiar les mocadorades millor presentades.
I la pregunta d'aquesta setmana és: quin cabdill musulmà nascut a la vall d'Alcalà va combatre durant molts anys contra el rei Jaume I? Repetim, quin cabdill musulmà nascut a la vall d'Alcalà va combatre durant molts anys contra el rei Jaume I? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, cav-vera@upvnet.upv.es. Passem a resoldre la pregunta del programa anterior. I us preguntàvem, com li deien al metge valencià que va ser rector de la Universitat de València durant els anys de la Segona República, 1932-1934, i que va ser un referent de la cultura progressista al País Valencià? Us donem com a pista que un carrer i un hospital de la ciutat de València tenen el seu nom. I la resposta correcta és Joan Baptista, Peset i Alexandre. La persona guanyadora del programa de la setmana passada és Noelia Ausina Fillol. Noelia, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'àgora del campus de Vera. Thank you.
Han intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem sense deixar de desitjar-vos que passeu un molt bon dia de Sant Dionís i recordeu, qui no té la vespra, no té la festa.